o montaña.
Fa uns segons érem a Turquia i ara, amb molt de gust, us portem a descobrir Amèrica.
Embarcar-se amb els Simpsons, que també eren mariners, i van estar-se en remull, 3 mesos o potser més. Vinga, has canviat la pela, i tota la calderilla, fins que senten un calipso, ai, que som a les Antilles.
Precisament per homenatjar la suposada catalanitat del descobridor del nou món, un punt de vista que defensen des del Cercle Català d'Història, aquest estiu i fins al 25 de setembre podem anar a Pals per degustar el menú L'Amèrica de Colom, un seguit de plats que trobarem als diversos restaurants del municipi i que s'han elaborat i dissenyat amb l'ajuda del senyor Jaume Fàbrega, escriptor i consultor gastronòmic, a qui saludem tot seguit. Bon dia, senyor Fàbrega.
Hola, molt bon dia.
Abans de res, ens agradaria fer una miqueta d'història, perquè com tots sabem, d'altra banda de l'Atlàntic ens han arribat productes com el tomàquet, la patata, el cacau. No sé si ens en deixem algun altre d'important.
Sí, n'hi ha molts. De fet, la cuina de tot el món, i dic tot el món, i naturalment la cuina catalana i mediterrània, és absolutament inexplicable sense els productes d'Amèrica. És a dir, que hi ha un abans i després. És la revolució culinària segurament més important de la humanitat. Entre altres coses, els que has dit, el tomàquet, el pebrot, les mongetes, la xocolata, és a dir, el cacau, la vainilla, i no oblidem també el gall dindi, l'ànec, que sembla un producte tan antic de la cuina catalana, doncs també ens ve d'Amèrica. I aquesta influència ara s'està renovant a través de la globalització amb l'aportació de les fruites tropicals fresques, que abans no era possible, naturalment, pel tema del transport, però que ara també hem d'estar arribant d'Amèrica.
Clar, tornem un moment al segle XV, perquè quan van arribar tots aquests productes, van tenir tots la mateixa acollida? És a dir, van tenir èxit o n'hi havia alguns que no ens acabaven de convèncer i no...
Això jo ho explico de forma molt documentada en una història de la cuina catalana, que és una obra en 9 volums sobre la cuina catalana, és una enciclopèdia, i per exemple, ho documento doncs, de forma curiosa. Per exemple, el primer àpat en què es descriu, en què hi apareix un producte d'Amèrica, es fa a Itàlia i es menja gall dindi. Però això naturalment eren els aristòcrates, que com avui eren gent esnob i per tant tot el que venia de fora a vegades ho solien adoptar. En canvi, els llegums i verdures, sobretot les verdures, van tenir molt menys èxit. De fet, les patates, encara al final del segle XVIII, a Catalunya, no eren acceptades per la gent rica. Només els menjaven els pobres. I la generalització del tomàquet per fer el sofregit no es produeix fins a finals del segle XIX. Per tant, el camí és molt llarg i en alguns casos aquests productes eren culpabilitzats. Per exemple, les patates, l'Església els va arribar a prohibir com a cosa del dimoni, en ser soterrada sota terra. La xocolata també va ser prohibida per l'Església, diguem, no? És a dir, que no deixa de ser paradoxal perquè encara avui associem justament els capellans amb la tassa de xocolata, no? Però bé, les coses han anat així. Per tant, va ser un procés molt llarg. En algunes cuines, per exemple, com la francesa, hi ha productes americans que encara no hi han arribat, per exemple, el tomàquet, on no s'utilitza en cap part de la cuina francesa en sentit estricte, per exemple.
I com s'entén això? Que és perquè ells són reacis? O?
Bé, hi ha una qüestió climàtica i una qüestió que estan molt més fixats en els propis productes, diguem, no? Esclar, hi ha diverses causes. La zona que van ser acceptats amb més entusiasme els productes americans, en general, va ser la Mediterrània. Entre altres coses perquè la Mediterrània, en contra certs tòpics, sempre ha estat molt pobra. I per tant eren molt benvingudes les primeres matèries que aportaven noves formes, nous colors d'alimentar-se. També en algun cas varen tenir molt d'èxit, sobretot les patates, a l'Europa continental, a la Rússia, a Ucraïna, a Romania i també al Bat de Moro, a la zona de l'Europa nòrdica. És a dir, per exemple, encara avui a Romania el Bat de Moro, en forma de mamaliga, és un dels plats fonamentals de la cuina. O al nord d'Itàlia la polenta, que també es fa amb Bat de Moro, etc.
Clar, vostè ara ens deia que si Colom no hagués arribat a Amèrica o no haguéssim descobert tots aquests sabors i productes que hi havia allà, ara la nostra cuina seria completament diferent, fins i tot difícil d'imaginar. Tot i així, si féssim un esforç...
No, difícil d'imaginar no, perquè està molt ben documentada, però totalment diferent sí, tens raó, absolutament diferent de la d'ara, totalment.
I què hi tindríem?
Bé, diguem, la cuina medieval, que justament és el que en aquest menú hi ha, en aquest menú es composa d'un abans i un després. Per tant, té una part quasi, podríem dir, molt lúdica, però també didàctica. Hi ha plats típicament medievals i altres fets amb els productes arribats a Amèrica i que tenen una tradició antiga, documentada com a mínim des del segle XVII. Llavors, la cuina medieval, diguem que és un, naturalment, el que coneixem, que és alta cuina, és una cuina extremament refinada, equiparable a la cuina de Ferran Adrià. Pensem que el cuiner més important de la història, que era mestre Robert, igual que Ferran Adrià, fa un gran llibre de cuina que té una difusió internacional. És el primer llibre de cuina imprès, el primer traduït, i aquest llibre, que està fet a Itàlia, a més està escrit en català. És a dir, que Catalunya ja en aquell moment marcava les pautes de l'alta cuina. No era França, ni molt menys Espanya, on l'art culinari era pràcticament desconegut. És a dir, no hi ha cap llibre en espanyol fins al segle XVII. En català ja n'hi ha des del segle XIII.
Fixem-nos ara una miqueta, per exemplificar-ho tot plegat, en aquests menús que s'ofereixen ara a Pals, que es diuen l'Amèrica de Colom i que els trobem en els diferents restaurants del municipi. Personalment ens han cridat l'atenció, per exemple, les postres de l'hotel-restaurant Mar Roig, que diu que ens serviran menjar blanc. De què es tracta?
Sí, el menjar blanc era un plat que encara es fa a Turquia, a la fórmula medieval, que es diu tabuk bogul, és un plat, em sembla que heu parlat de Turquia, doncs precisament, inclús a Turquia hi ha establiments on només se serveix pràcticament aquest aliment. És una crema a base d'ametlles que té versions dolces, que és o la que encara es fa a Reus avui, o menjar blanc de Reus, o versions salades que es fan amb pit de pollastre, llagosta, etc. Aquest plat, indubtablement d'origen català, però probablement portat pels àrabs, i per això encara es troba a Turquia i els països àrabs, passa des de Catalunya a Castella, que ara ells en diuen Espanya, passa a Portugal, després a Amèrica Llatina, passa a França i Anglaterra. A Anglaterra tots els supermercats encara avui pots comprar menjar blanc català, que ells en diuen blanc menger, a partir de la fórmula francesa. En canvi, Catalunya, curiosament, només es troba a Reus.
Mira, doncs hem d'anar cap allà, cap a la banda de Tarragona.
O bé a Pals, que ara també ho podreu tastar.
Si no, també podem anar al bar-restaurant, entre molts altres, l'Empordanet, que diu que ens ofereixen el pecat del rei. Tan temptador és el plat, senyor Fàbrega.
Perdó, el pecat del rei?
Sí, dic, tan temptador és, que li han posat aquest nom.
Sí, bé, són plats... bé, els noms no els he posat jo en aquest cas, perquè en tot cas sí que es refereix a que, esclar, els receptaris que coneixem són reials, són de la cuina del rei. Per tant, lògicament, són el pecat del rei, que està molt ben trobat. I el llibre de mestre Robert és un llibre que està fet per un cuiner, que és el cuiner de la cort reial de Nàpols, que és la més refinada del Renaixement. Per tant, està molt bé en aquest sentit.
A mi ens podem sentir com autèntics monarques.
Com autèntics reis.
Sí, també volem anar a pastisseries i carnisseries. Diu que han creat els seus propis productes també relacionats amb el lloc que Colom ens va portar d'Amèrica. Quins exemples ens en podria posar d'això?
Bé, hi ha tot, si és productes de xarcuteria, seria, en Catalunya no, però en el cas de Mallorca seria la sobrassada, que inclou un producte que ve d'Amèrica, que és el pebre vermell, diguem. Seria l'únic cas. I en quant a pastisseria, naturalment, sí, aquí hi ha dos productes absolutament essencials, que és la xocolata i la vainilla. Ara no ens podem imaginar la pastisseria occidental sense aquests dos ingredients que venen d'Amèrica.
I que també podem trobar ara, clar.
Sí, naturalment. Hi ha, tota la base de la pastisseria catalana utilitza molt sovint per perfumar les cremes o la vainilla, i també doncs és força estès l'ús de la xocolata amb diversos postres de restaurant o postres de o dolços o pastissos de pastisseria.
Molt bé, doncs mira, totes aquestes postres i també plats de primer i de segon són els que podem tastar, com dèiem, aquests dies a Pals. És fins al 26 de setembre que podem degustar tots aquests menús dels diferents restaurants del municipi, i si qualsevol persona necessita més informació sobre quins són els restaurants on els podem tastar, què hi trobarem, només hem d'entrar al portal web del Cercle Català d'Història, www.cch.cat.
Sí, si em permeteu una cosa, si hi ha algú que és aficionat particularment a la cuina medieval, a la cuina històrica, però també a la cuina actual, pot accedir a través de Google o al meu blog, a un dels meus blogs, un d'ells que es diu Bona Vida, tal com sona, Bona Vida. És a dir, i hi ha molta informació sobre aquests plats de Pals i d'altres llocs.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Jaume, queda clara la informació i fins una altra.
Fins una altra, gràcies a vosaltres.
Saludem ara a l'Olga, que aquest matí ha atès el Roger Escapa en el restaurant Bar Gran Via. Molt bon dia, Olga.
Hola, bon dia.
Què t'han semblat aquests menús de medievals, de l'època de Colom?
Bé, bueno, molt interessants. El que passa que nosaltres aquí estem molt limitats, perquè tenim al menys 6 euros i, clar, a veure, estic una miqueta limitada.
Bé, no, nosaltres t'ho proposàvem perquè tu hi vagis cap allà a degustar-lo, si vols.
Vale, vale, vale.
Sí? Mira, escolta, què ens han preparat pel pròxim cap de setmana, que també és una proposta molt interessant.
Hola, bon dia. Soc Eva Sanz, investigadora del Centre Català d'Història, i us vull convidar a tota la gent de Sabadell que el dia 7 d'agost, el dissabte 7 d'agost, a partir de 5:45 de la tarda, vingueu i esteu a la Vila de Pals, aquí al Baix Empordà, per veure el tercer homenatge a Cristòfor Colom i la Marina Catalana, una tercera edició que de ben segur farà les delícies de moltíssima gent, i sobretot no us perdeu la ruta teatralitzada que farem a la mitjanit amb els actors i amb els personatges preparant doncs l'expedició aquesta. Anirem a Pals l'any 1492 a començar l'aventura del descobriment.
Qui, Olga, t'hi animes a anar-hi cap allà o què?
Home, el 17 d'agost. Sí, bueno, podria hi anar-hi, ja estic de vacances.
Va, sí, home, sí, de moment com tenim la paella d'avui? Ha quedat bona?
Avui ha quedat bona, ja estic fent, estic preparant ja la segona.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns, Olga, i si tenim una estona vindrem a provar-la.
Doncs vinga, sabeu ben rebuts. Adéu.
Si us heu quedat amb gana, podeu tornar a escoltar el programa a www.radiosabadell.fm/a la carta.